Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
El procés de regularització dels pisos ocupats a la ciutat que té en marxa el govern municipal ha donat els primers fruits. Després de 4 anys de lluita, la quarantena de famílies que viuen al bloc ocupat per la plataforma d'afectats per la hipoteca al carrer Sant Ferran tindran un contracte de lloguer. La Sareb, propietària de l'edifici, ha cedit els pisos a l'Agència de l'Habitatge perquè els pugui destinar al lloguer social. Rosa Païssa és portaveu de la PA.
Aquest bloc, propietat de la Sareb, va ser ocupat col·lectivament per la PA de Sabadell a l'abril del 2013 i ha estat gestionat i defensat pel col·lectiu davant de diversos intents de desallotjament per part de la propietat. La lluita col·lectiva de la PA i de les famílies que habiten el bloc, totes elles també militants de la PA, va aconseguir finalment que la Sareb el cedís a la Generalitat de Catalunya a través de l'Agència Catalana de l'Habitatge per un període de 5 anys a partir que signessin els contractes de lloguer social.
Gràcies a l'acord, les famílies pagaran una quota de lloguer de 150 euros al mes. En cas que aquesta quantitat suposi més del 30% dels seus ingressos, rebran una ajuda de l'Ajuntament per fer front al pagament. Al bloc del carrer Sant Ferran viuen més de 150 persones, de les quals una 60 són menors. De seguida escoltarem els protagonistes. Abans, repassem la resta de titulars. Cipo celebra el 50è aniversari amb el repte de recuperar el finançament perdut durant la crisi. El director de la cooperativa, Xavier Martínez, ha explicat que els diners públics que reben es troben congelats des del 2009. Són declaracions al programa Al Matí.
Que totes les entitats que estem dintre el sector discapacitat són entitats sense afany de lucre. Per tant, clar, per nosaltres és molt important tindre els pagaments no només al dia, sinó també que el que ens paguin sigui just per poder pagar els professionals. I això ho tenim congelat des del 2009. Clar, tot això doncs, encara no s'ha arreglat.
Cipo celebrarà els 50 anys de vida amb un acte a la faràndula aquest diumenge. I durant el Notícies Migdia també escoltarem els Tancat per defunció. Aquesta nit actuen al Velòdrom de la Creu Alta per presentar el seu darrer disc, Temps de dubtes. I com no, avui us hem de parlar de la jornada històrica que viu la política espanyola. Pedro Sánchez ha aconseguit desbancar Mariano Rajoy de la presidència del govern. La moció de censura presentada pel socialista ha prosperat amb 180 vots a favor del PSOE, Podem, Esquerra, PDeCAT, Bildu i també el Partit Nacionalista Basc. En els pròxims dies, Sánchez haurà de fer els primers moviments per confeccionar el seu gabinet. És la primera vegada a la història de la democràcia recuperada que prospera una moció de censura contra un president del govern.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment d'obrir ara la plana de serveis. I avui és divendres i això fa que ens interessi molt més la previsió del temps de cara al cap de setmana. Estel Figueres, molt bon dia.
Hola, avui s'espera un ambient dominat pel sol. Això sí, a punts de muntanya de la meitat nord del territori ja han crescut les nuvolades que deixen escapar ruixats i xàfecs de distribució irregular. Esperem que puntualment arribin a ser moderats i fins i tot forts i sovint vagin acompanyats de tempesta i fins i tot de calamarsa. Tot això acompanyat, com dèiem, a la resta del territori per un ambient assolellat i amb temperatures que continuaran força càlides. Continuarà aquest ambient molt suau al centre del dia i això sí, podrien baixar una miqueta fruit d'aquest vent de compost marítim a les Terres de l'Ebre. Les temperatures avui seran una miqueta més baixes. Pel que fa al dissabte, es mantindrà aquesta tònica de sol amb ruixats de tarda a punts de muntanya. Això sí, esperem que no siguin tan intensos ni tan extensos com els d'avui. I el canvi de temps ens arriba diumenge, quan sí que ens esperen núvols i precipitacions que ja des de primeres hores del dia afectaran a les comarques de Tarragona i Barcelona i al final del matí podran afectar a molts punts del territori. Al final de la jornada sembla que les precipitacions minvaran en conjunt. I de moment això és tot des d'aquí al Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara comprovem com funciona aquesta hora el transport públic. Eva Malús, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, des de demà dissabte 2 de juny i fins al 30 de setembre, Rodalies de Catalunya incrementa l'oferta a platja de Castelldefels durant els festius i caps de setmana. Així doncs, la línia R2 Sud es reforçarà amb 17 trens més i, per tant, a millors freqüències de pas. De moment, és tot des del Transmet. Bona tarda.
Gràcies, Eva. Bon cap de setmana. I pel que fa a les carreteres catalanes, a aquesta hora, normalitat absoluta al llarg de tota la xarxa viària, cap incident a aquesta hora, segons informa el seu web, el Servei Català de Trànsit. Passant pràcticament 6 minuts de 2/4, la plataforma d'afectats per la hipoteca de Sabadell ha aconseguit signar contractes per a les 40 famílies del bloc ocupat del carrer Sant Ferran, al barri de Gràcia. Després de 4 anys de lluita, la propietat de l'immoble, la Sareb, l'ha cedit a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya perquè les 148 persones que hi viuen regularitzin la seva situació. Un acte que ha seguit el Pere Gallifa. Molt bon dia, Pere.
Bon dia, Núria. El lema de la PA sí que es pot avui s'ha fet realitat per a les famílies del bloc ocupat del barri de Gràcia. Finalment, han aconseguit que la propietat els cedeixi en règim de lloguer social. Han estat 4 anys de disputes en què hi ha hagut amenaces de desallotjaments exprés i negociacions perquè la Sareb adaptés l'edifici per a la seva habitabilitat. El secretari d'Habitatge de la Generalitat, Carles Sala, ha explicat quin ha estat el principal impediment durant tot aquest temps.
El principal drama és una estació transformadora. Sense l'estació transformadora, que en aquest cas hi ha hagut intents de que, a més, el propietari no volia fer-se càrrec del cost de la descàrrega de l'estació transformadora, doncs no s'instal·lava. I, per tant, mentre això no es feia, doncs era impossible obtenir la cèdula d'habitabilitat, requisit que és necessari per poder formalitzar contractes de lloguer.
Finalment, la Sareb ha cedit i, tot i que amb certa demora, FECSA Endesa ha adaptat l'estació per garantir la seguretat dels llogaters. Més de 140 persones viuen a l'immoble, 60 dels quals són menors d'edat. Des d'avui hauran regularitzat la seva situació d'emergència habitacional amb contractes de 150 euros subjectes a ajudes públiques si aquesta renda supera el 30% dels ingressos familiars. A més, també s'han compromès a un acord sociocomunitari molt innovador, com ha assenyalat l'alcalde Matías Sarracán.
La proposta és, doncs, que el bloc s'organitza, s'autoorganitza i es gestiona de manera horitzontal i assembleària. I això és molt important i també entronca amb les polítiques de suport a les comunitats que estem gestionant des de la regidoria d'habitatge, acompanyar i fer que hi hagi autogestió en les comunitats de veïns, que de fet és el primer espai públic, és el primer espai comunitari abans de sortir al carrer.
La portaveu de la PA de Sabadell, Rosa País, ha qualificat d'històrica aquesta victòria del col·lectiu i ha reivindicat l'ocupació com una via d'acció política legítima. Gràcies a aquesta lluita, per exemple, el bloc ocupat ha passat al parc d'habitatge públic, beneficiant unes famílies que no han contingut les llàgrimes d'emoció. Una d'elles és l'Urimari Bustillos.
Después de tanta lucha, fui de las primeras familias que entró a vivir en el bloque por diversos desahucios que tuve. Gracias al apoyo de la PA ya estamos aquí. Hoy siento tranquilidad, ya por fin se acaba el tanto esperar, la angustia, la necesidad. Ya por fin firmamos, ya por fin podemos estar tranquilos, respirar, nuestros hijos. Me alegro por todos, porque todos y cada uno de nosotros hemos pasado la angustia de no tener dónde vivir, ¿no? A veces siempre pienso que si no fuera por el colectivo, no sé dónde estaríamos hoy nosotros.
Durant tot el dia d'avui, les 40 famílies aniran passant una a una a signar els nous contractes al Centre Cívic de Gràcia.
I no deixem de parlar ni d'habitatge ni tampoc de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Després de gairebé 24 hores d'ocupació, els activistes de la PA han abandonat l'oficina del BBVA situada al número 83 de l'Avinguda Matadepera, a Can Uriac. La plataforma ha donat per finalitzada l'acció amb un regust agredolç i és que només han pogut frenar un dels dos desnonaments que volia fer l'entitat. En Marcelí Roja és un dels activistes que ha participat en aquesta tancada. Molt bon dia, Marcelí.
Hola, bon dia.
Per què heu decidit finalment posar punt final a l'ocupació?
Bueno, finalment decidí posar punt final perquè la situació era bastant complexa, tot degut a que, bueno, s'han deixat sense llum a l'espai d'interior, sense ventilació i sense lavabos per poder fer les necessitats. Llavors la situació estava tornant una mica complicada i hem decidit que, tot i que la lluita no la deixarem encara, hem decidit marxar. El dimecres, el dia 6, la Rosa Linda, junt a la seva família, que consta d'un menor i una germana que està també vivint amb ella, amb un altre menor, doncs el dimecres, el dia 6, té un desnonament i, evidentment, el pararem a la porta. Això es podria haver evitat si l'entitat financera s'hagués posat a negociar, que és el que nosaltres l'havíem demanat, i no arribar al punt de que la família hagi de passar fins a l'últim moment l'angoixa d'esperar que els facin fora. I, bueno, la decisió ha sigut presa precisament per aquest motiu, no?
Aquesta situació de precarietat, que heu passat aquesta nit a l'oficina del BBVA, heu pogut parlar amb els responsables de l'entitat perquè avui no han pogut obrir aquesta sucursal?
Sí, bueno, avui no l'han pogut obrir, entre altres coses, perquè no han volgut. En tot moment, igual que ahir, estava obert al públic i podien haver fet les gestions de la mateixa manera, i ha sigut una decisió que ells han pres, de no obrir l'entitat.
El BBVA, quina justificació dona per no aturar el desnonament de la Rosalinda, tenint en compte que ahir sí que va acceptar frenar i donar el termini de 3 mesos a l'altra casa, de la Maite?
Bueno, el de la Maite, que crec que també té menys al seu càrrec, és un pis que s'ha ocupat del BBVA, i en el cas de la Rosalinda, doncs és un procés hipotecari que s'ha adjudicat ja el banc, i...
Marcelí? Doncs sembla que hem tingut algun problema de connexió amb el Marcelí Rojas, aquest membre de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Sabadell, que ens comentava que finalment l'entitat ha decidit aixecar l'ocupació d'aquesta oficina de l'Avinguda Matadepera, tot i que no han aconseguit frenar el desnonament de la Rosalinda i la seva família, que s'havia frenat, doncs, que s'havia prevista per la setmana que ve. Sembla que ja el tenim de nou al telèfon. Marcelí, ens estaves comentant el cas de la Maite, que és l'altre desnonament que sí que heu aconseguit ajornar, com a mínim.
Sí, sí, l'altre de la Maite, sí. El de la Rosalinda, com estava comentant, que és una família amb un menor al seu càrrec i que també té acollida a la seva casa, la seva germana, amb un altre menor, doncs el cas és que és un procés hipotecari i que hi ha un procés de llançament per aquest dimecres, dia 6. Sí, sabem nosaltres, perquè des de fora s'està fent totes les gestions possibles amb la comissió externa de la PAC, amb habitatge, s'està movent tot el fil que s'ha pogut a fora. L'entitat, en aquest cas, la justificació que dona per no parar durant un temps i entrar en el procés de negociació, la justificació no és altra que aquesta mare no està en la hipoteca, però que sí que està, són una parella de fet, i que està igualment o ha estat igualment pagant les quotes religiosament com fins que s'ha pogut, evidentment, no? Llavors la justificació que dona simplement és que ella no està dintre d'aquesta hipoteca.
Aquesta és la segona ocupació, la que heu aixecat avui, era la segona ocupació que protagonitzàveu aquesta setmana. Heu tornat potser a recuperar aquesta acció més directa, més de pressió, doncs, cap a les entitats, perquè el que està clar és que els desnonaments no s'han aturat, continuen.
Sí, això es va decidir en assemblea perquè estàvem veient que, tot i que nosaltres havíem deixat de fer aquestes accions per mirar de fer-lo tot com una mica més suau i intentar negociar i arribar a aquesta situació de lo que són les ocupacions de l'entitat financera, arribar com a últim extrem, i és perquè durant un període de temps bastant llarg vam deixar de fer-les, no va ser un altre que intentar crear un ambient de negociació una mica més cordial, no? Degut a que això ha sigut impossible, ens hem vist abocat a arribar precisament a l'acció que és l'última opció que nosaltres volem utilitzar, no? Però que no ens ha quedat més remei i que, a més, nosaltres havíem optat abans per parar el que són els desnonaments a la porta, però que no hi havia una resposta per part de l'entitat financera, no? Llavors, per això ens hem vist abocat a prendre aquestes decisions que no ens agrada a ningú i tampoc, evidentment, no ens agrada fer mal tampoc als usuaris, però que el banc tampoc s'ha posat mai en la línia de negociar cas per cas.
Doncs veurem i estarem molt pendents del cas de la Rosalinda, que, com dèiem, el desnonament està previst pel pròxim dia 6, el pròxim dimecres. Estarem molt pendents a veure com acaba tot plegat. Gràcies, Marcelí, per atendre la trucada del Notícies Migdia. Bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. facebook.com/radiosabadell.
Són 3:15, l'Ajuntament reclamarà solucions a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pels veïns dels pisos amb deficiències estructurals dels Merinals. Així ho han acordat totes les forces amb representació al consistori en el ple municipal del mes de maig, que va tenir lloc ahir. D'aquesta manera, l'administració local es posa al costat dels veïns de forma oficial després de setmanes de reunions entre els veïns i els diferents partits polítics. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Ara mateix hi ha 170 immobles al barri dels Merinals que, segons els informes tècnics, pateixen aluminosi i carbonatació. Als anys 90, Adigsa es va comprometre a actuar en aquests pisos un cop enderrocats els prop de 600, que suposaven un risc imminent pels veïns. Aquest compromís no va arribar mai i ara els veïns reivindiquen a l'administració que actuï. Francisco García, president de l'Associació de Veïns dels Merinals, feia aquesta reflexió al ple.
Que seamos capaces todos de cerrar los ojos durante 10 segundos, ya, si queréis, por favor, cerrar los ojos y pensad, mi familia y yo vivimos en un piso que puede derrumbarse mañana. Ya podéis abrir los ojos y pensar si merece la pena implicarse con nosotros o no la merece.
Totes les forces amb representació a l'Ajuntament han mostrat la seva voluntat de fer tot el possible perquè l'Agència de l'Habitatge compleixi amb el seu compromís i doni solucions als veïns. Juli Fernández, tinent d'alcalde de Cohesió Territorial i regidor d'Esquerra, ho expressava de la següent manera.
Ens preocupa que la nostra gent estigui en una situació d'angoixa, d'incertesa o de perill. I, per tant, s'aprova per unanimitat i s'aprovarà per unanimitat aquesta moció on ens comprometem a acompanyar-vos en aquest diàleg, en aquesta interlocució i en aquesta exigència a l'Agència de l'Habitatge de solucions i on alhora ens comprometem a trobar certeses.
En aquest sentit, des del grup municipal de Convergència i Unió, Sílvia Renom considera necessari que es faci un nou informe sobre la situació dels pisos.
I evidentment és absolutament necessari que es faci un estudi perquè en aquest cas no valen interpretacions, o és una cosa o és una altra. Estem parlant d'un tema suficientment greu com perquè evidentment tots ens posem d'acord en que s'ha de buscar un informe, un tercer informe, direm, un tercer, que, no, que si més no pugui donar-nos què és el que està passant i una radiografia real de la situació d'aquests pisos.
A l'inici del ple, els veïns dels Merinals es van concentrar a la plaça Sant Roc juntament amb altres col·lectius, com treballadors municipals que reclamaven negociacions per renovar el conveni i veïns de Can Deu denunciant el desallotjament inapropiat dels horts de la Verneda. Totes aquestes mobilitzacions van entorpir l'inici del ple fins al punt que es van haver de tancar les portes del saló. Aquest era l'advertiment de l'alcalde de Sabadell, Matías Serra Cant, després d'una desena d'avisos.
Si m'escolteu, no donarem més explicacions. Si m'escolteu, la gent de fora, em dirigeixo a la gent que hi ha fora, el passadís ha de restar obert, el passadís ha de restar obert, aquest és el criteri, no entrarà més gent de la que hi cap en el ple i, per tant, els demano per darrera vegada que mantinguin silenci, si no haurem de procedir a tancar la porta del ple.
Poc després del tancament de portes, els crits van parar.
I ara us parlem de Zipo, que confia que el desbloqueig de la situació política a Catalunya i Espanya suposi l'arribada de més recursos econòmics per a la cooperativa. Els diners públics que els atorga la Generalitat estan congelats des del 2009, una situació que ha complicat el dia a dia de l'entitat en la darrera dècada. Les famílies i els professionals que treballen a Zipo han hagut de fer un sobreesforç econòmic per esquivar la falta de pressupost.
Els responsables de la cooperativa, que treballa amb discapacitats psíquics i persones amb malalties mentals, esperen que la situació es comenci a revertir coincidint amb el 50è aniversari de Zipo. El director Xavier Martínez, entrevistat avui al programa El Matí de Ràdio Sabadell, ha recordat el sacrifici que han hagut de fer les famílies i professionals per superar aquests anys amb el pressupost estancat.
La veritat és que ha sigut dur, ha sigut complex. Hi ha hagut esforços per part de les famílies que, doncs, bueno, doncs, algunes d'elles doncs, han col·laborat econòmicament a poder fer sostenible tota aquesta situació. A més, també hem tingut la gran col·laboració molt important dels professionals que treballem en els centres, també. Quan dic treballem, perquè hem sigut tots, que d'alguna manera ens hem posat a treballar i sacrificant-nos alguna part del nostre sou perquè el projecte pugui seguir endavant.
Malgrat això, Martínez creu que els 50 anys d'història de Cipo han estat molt positius perquè un dels objectius, inserir en el món laboral aquest col·lectiu, s'ha assolit amb escreix. Amb molta experiència en l'àmbit del tèxtil i la bugaderia industrial, la cooperativa vol obrir-se a nous sectors, com ara el del reciclatge. Amb tots aquests reptes sobre la taula, Cipo celebra aquest cap de setmana l'acte central del 50è aniversari. Ho fa amb un acte al Teatre La Faràndula, que tindrà lloc el pròxim diumenge i inclourà un espectacle de màgia. Al llarg de tot aquest any, però, s'han programat més activitats, com una cursa al novembre o una exposició al Casal Pere IV, repassant les 5 dècades de vida d'aquesta cooperativa.
Notícies migdia.
Sol i Pedrís i Espronceda arrenquen avui les respectives festes majors, tres dies en què els veïns dels barris sortiran al carrer per participar en totes les activitats organitzades des de les associacions de veïns. A Sol i Pedrís destaca un espectacular castell de focs que tancarà la celebració diumenge a la nit.
Un castell de focs que se suma a les més de 20 activitats que festiran els tres dies de festa major al barri de Sant Oleguer. Actes de tota la vida, com la botifarrada popular per a més de 600 persones i de més modernes, com la festa Holi de diumenge al matí. El plat fort és el concert del grup de versions Hotel Cochambre. Ramon Fernández i Antonio Rodríguez han passat per al matí a explicar-ho.
Ja ho vam portar l'any passat, però la gent va quedar molt contenta i tothom em demanava de que el tornessi a portar. I ells, bueno, com tenien el dia, aquest dia, el tenien lliure encara, perquè jo normalment contrato quasi mig any abans de la festa.
Ets provisor, ets
perquè,
provisor.
Perquè així es puc agafar la gent que jo vull i podem portar aquesta gent tan bona.
L'alternativa a la festa major de Sol i Pedrís és la d'Espronceda, que també dona el tret de sortida aquesta tarda. És un dels clàssics de cada any, com comenta Andrés Avellaneda, president de l'Associació de Veïns.
Cada any, les alumnes del Riboti, que fan educació infantil, preparen una sèrie d'activitats aquí a la plaça del barri i s'inicia a les 16:30 de la tarda.
Però això és tot just al principi. Qui s'apropi al barri podrà gaudir d'una batucada, espectacles de llum i color i una autèntica discomòbil amb el DJ Rufo. Per dissabte han deixat la botifarrada, la cultura popular de la mà dels bastoners i l'orquestra Platinum. Diumenge, els més petits es podran refrescar a la festa de l'escuma i els més grans moure's al ritme de rumba.
I els sabadellencs, tancat per defunció, tornen a l'escenari. Després de presentar el seu últim treball, Temps de dubtes, la banda, liderada per Jaume Papell, actua aquest vespre al bar del Balòndrom de la Creu Alta. Els Tancat es presenten amb una formació semiacústica amb Valentí Adell a la guitarra i Jordi Ferreres com a bateria, a més del baix de sempre, Enric Romà. Aleix Graells, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Aquest vespre repassaran els temes del seu últim àlbum, Temps de dubtes. Tot i que el compacte va sortir al mercat el passat novembre, les cançons provenen de l'última etapa d'aquest grup durant els anys 90, quan estaven a dalt de l'escena del rock català. Jaume Papell, cantant dels Tancat per defunció, recorda així aquella època en una conversa del programa Xocolata Express amb Pere Massaguer.
Que jo tenia la percepció de que haguessin crescut millor que altres bandes companyes del rock català, que crec que van caure una mica en un discurs més adolescent i es van quedar allà, no? I nosaltres jo crec que haguéssim pogut fer que la gent quan es fa gran hagués continuat seguint una banda amb unes lletres ja més adultes, amb una proposta, amb uns canvis, perquè estilísticament podem jugar amb diferents estils dins del que és el rock i el pop, no? I se'ns va tallar la carrera, esclar, se'ns va tallar la carrera i aquesta falta de continuïtat que vam tenir aquells 3 anys que vam estar sense fer disco, etc., amb el temps trobo que ens ha fet doncs, això, doncs, que ara moltes vegades la gent de menys de 38 anys no ens coneix.
El concert dels Tancat per defunció començarà a 10:45 de la nit i no hi ha entrades. El grup farà el mètode de taquilla inversa.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Taxi Sabadell. Disposem de vehicles adaptats per al trasllat de persones discapacitades. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Aquesta setmana l'esport de Sabadell surt al carrer i Ràdio Sabadell també. Coincidint amb la Setmana de l'Esport, aquest dissabte, programa especial des del racó del Campanar. De 6 a 9 de la tarda, la 94.6 farà d'altaveu de les entitats esportives de la ciutat. 3 hores de ràdio per descobrir la riquesa del nostre esport des de la Fira d'Entitats, on els clubs de la ciutat exposen en públic la seva activitat. Història, present, futur i també tot el que succeeixi divendres a la gala de la 65a Festa de l'Esport. Viu l'esport a peu de carrer a Ràdio Sabadell.
La Festa de l'Esport, en directe a Ràdio Sabadell. Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
I més enllà de Sabadell, avui, notícia del dia i el nom propi de la jornada és el de Pedro Sánchez, que arribarà finalment a la Moncloa.
La moció de censura del PSOE fa caure el govern de Rajoy. Amb la votació s'han posat punt i final a 7 anys i mig de govern popular.
Votos a favor de la moció de censura, 180. Votos en contra, 169. Abstenciones, 1. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura, lo que, de conformidad con el artículo 178 del reglamento, se pondrá en conocimiento de su majestad el rey y del presidente del gobierno.
Els socialistes han rebut el suport de Podem i les confluències Esquerra, PDeCAT i Bildu, mentre que els 169 diputats del Partit Popular i Ciutadans hi han votat en contra. També hi ha hagut una abstenció, la de la diputada de Coalició Canària, al Congrés. Sánchez ja ha parlat amb el rei, qui les pròximes hores el nomenarà president del govern central.
Soy consciente de la responsabilidad que asumo, del momento político tan complejo que vive nuestro país, y lo que puedo manifestar es que, además de ser plenamente consciente, voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y sobre todo con mucha determinación, primero para transformar y modernizar nuestro país, que es lo que ha hecho siempre el Partido Socialista cuando ha gobernado, y en segundo lugar para atender las urgencias sociales de muchísima gente que sufre precariedad y que sufre desigualdad.
I Mariano Rajoy ha reaparegut al Congrés amb la sessió ja en marxa.
Amb una breu intervenció ha felicitat a Sánchez després d'assegurar que acataria el resultat perquè és un demòcrata. També ha desitjat el seu nou govern pel bé d'Espanya.
Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré.
I Podem es posa a disposició de Sánchez per formar govern.
El líder de la formació, Pablo Iglesias, ha obert la porta a formar un govern bipartit amb els socialistes que pugui arribar fins al 2020.
I en política també us expliquem que el nou govern de Quim Torra prendrà possessió demà dissabte.
L'acte institucional serà 11:45 al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. En la cerimònia es llegirà el decret de nomenament dels nous consellers i conselleres que prometran el càrrec. Segons fonts del govern, aquesta presa de possessió aixecarà de manera automàtica l'article 155.
I acabem de conèixer que la Fiscalia Alemanya ha presentat in extremis una nova sol·licitud d'extradició per rebel·lió i malversació de fons públics que retarda la decisió del Tribunal de Schleswig-Holstein sobre Carles Puigdemont. La Fiscalia també ha demanat el seu ingrés a la presó per considerar que persisteix el risc de fugida. I l'Audiència Nacional no veu el delicte de terrorisme pels joves del Sasso.
Els joves de la localitat navarresa s'enfronten ara a càrrecs de desordres públics, lesions i amenaces amb penes que podrien anar dels 2 als 13 anys de presó.
I a Itàlia, Giuseppe Conte accepta l'encàrrec de formar govern amb el moviment 5 Estrelles i la Lliga Nord.
El president de la República, Sergio Mattarella, ha aprovat la formació d'un nou executiu sense l'euroescèptic Pablo Sabona a la cartera d'Economia. Ara el ministeri estarà dirigit per l'economista Giovanni Tria i Sabona s'encarregarà del de relacions amb la Unió Europea.
I un últim apunt, Trump comença la guerra comercial de l'acer i l'alumini.
L'administració americana ha aprovat els nous aranzels del 25% i del 10% a l'acer europeu, canadenc i mexicà. Des de l'altra banda de l'Atlàntic, Jean-Claude Juncker, president de la Comissió Europea, ha avisat que Europa respondrà amb la mateixa moneda i gravarà productes nord-americans com les Harley Davidson, els texans o la crema de cacauet.
Així arribem al punt final del Notícies Migdia d'avui. Un Notícies Migdia que hem fet amb l'ajuda de la Rocío García a les vies de so. Si voleu continuar informats ho podeu fer a través del portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Ara arriba tota la informació esportiva amb una edició especial de l'Hotel Suís des de la Nova Creu Alta. Que vagi bé, adeu.
escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.